Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, bona tarda.
Molt bona
especialitzat
tarda.
En ciència i salut. Dani Arbós, biòleg i periodista científic, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts a tots. Ahir parlàvem amb el Sergi Pàmies d'un estudi que diu que el soroll del trànsit engreixa. I ens va dir, doncs, comentar amb vosaltres si això té alguna base científica, o sigui, si això s'aguanta per algun lloc o no s'aguanta.
Sí, el vaig sentir una mica escèptic, el Sergi Pàmies, sobre
aquest... Com amb tots.
Sobre aquest estudi.
No es creu res de res.
Mai.
I hem de dir que sí que hi ha una base, realment, que vam fer... Això és un estudi que vam fer a Estocolm, van agafar unes 5.000 persones i van mirar els índexs de soroll que rebien tant de cotxes, d'avions i de trens. I sí que van veure... A veure, que una mica, no molt, però és que sí, sobretot el que és el greix abdominal, la panxa, era una mica major en les persones que estaven sota més soroll, que vivien envoltades de més soroll. I ells, aquest estudi és només observacional, ells han comprovat això, seguint 5.000 persones durant molts anys, aquells que viuen més en silenci tenen menys panxa que els que viuen amb més soroll. Però sí que hi ha una base, perquè el soroll és un contaminant. A vegades nosaltres a l'entorn mediterrani estem molt acostumats al soroll, sí, i el tolerem més, però és un contaminant. I sí que augmenta l'estrès, i llavors, per exemple, augmenta el cortisol, que és una hormona que tenim, que sí que està associada a acumular greix en aquesta part, sobretot doncs, de l'estómac,
sí,
i tot això.
El claxon t'infla?
El claxon t'estressa, i l'estrès et pot augmentar una mica, eh? Pot fomentar una mica la greix abdominal.
I si fan obres, també, aquells també. Cops, aquells trepants...
Això, l'any passat es va publicar un estudi...
Alujas, que ens engreixes.
Sí, sí, als exacte. Voltants d'un aeroport, la gent que vivia al voltant de l'aeroport, ara us diré, de Colònia, i vam veure que realment la gent que vivia al voltant consumia més antihipertensius, o sigui, tenia més hipertensió, consumien més tranquil·litzants, més medicaments contra la depressió, i que aquest estrès també això feia que tinguessin més alts els nivells de
cortisol. Els tranquil·litzants engreixen, els tranquil·litzants?
No, però l'estrès sí que indirectament et pot arribar...
Si ets de les persones que t'entra per una orella i et surt per una altra,
com vostè.
Que passa, que no engreixa, però si t'entra per una orella i es queda dintre,
clar,
això va engreixar.
Per tant, podem dir que sí, que en aquest estudi...
Sí, que sí. Una mica, si no molt, eh? O sigui, no us
doncs
penseu
mira,
que...
Una altra petició que li farem a l'alcaldessa de Colau, que reguli...
I és alcaldessa?
Però aviat serà, serà. Que reguli el soroll...
Aquí guanyareu perquè la Diagonal ha de ser peatonal.
Jo això és el que espero. Per tant, i jo m'afegiria a que ho amplia la Gran Via. És a dir, jo no crec que és, la Diagonal és una cosa de classe alta, tallar només la Diagonal, i els que estem, diguéssim, a més avall de la Diagonal, també demanaríem que tallin per una qüestió de sorolls, per una qüestió de viure en un altre entorn, que talli la Gran Via.
I a que talli la Meridiana.
No. Bueno, doncs miri, també. Ah, doncs ja posats que talli també la Meridiana. És a dir, la gent que ve de fora, servei públic, ja està. Crec que són mesures que espero que cada Colau comenci a tirar.
Ho farà segur, això.
Bueno, si talla la Diagonal, jo espero que també talli la Gran Via, perquè els que estem a la Gran Via, el soroll, per això estem tots amb sobrepès.
Hi ha un altre soroll que engreixa, que és el soroll de refregit. Quan sents això, ja vas cap a dintre, saps, i et fots alguna hamburguesa.
Això a vostè li agrada, el soroll de refregit, a vostè.
Sí, quan sents la fregidora, tothom el cap allà com un imant.
Bé, passem del soroll al que seria el jetlag, perquè el Dani ens volia parlar també d'un dispositiu per evitar el jetlag.
Sí, això, a veure, ara que... una mica escèptics, però ara que
veia... Però no hi ha la melatonina, que serveix molt per evitar jetlag, per exemple,
ara,
no?
Ara, uns investigadors de l'Institut de Tecnologia de Califòrnia han fet una altra cosa, que és un antifaç que et poses per anar a dormir.
És quan però... espantes a la gent. La gent s'ho posa a l'avió i allò és...
No, però aquest és un...
N'hi ha que tenen uns ulls dibuixats que fan una por.
Sí. Planeta zombi, veus la gent a l'avió. La gent a l'avió es va degradant. Amb un viatge de llarga distància, la gent comença a arribar bé,
sí,
i a mesura que van passant les hores, veus com aquella persona es degrada.
Es
manega, veus que de cop es va desformant la cara. Els que van a turista,
eh? Sí.
Se li veu ja els calçotets, mitjons, pudor, descalços, es tiren per terra, l'antifaç els hi posa malament, l'auricular se'l foten per l'orella...
Van al lavabo, xoquen
al lavabo,
contra la gent...
Es taquen els pantalons, vull dir que realment tot és molt degenerant.
Trobo que vas a uns avions que...
Qualsevol avió que agafis de llarga... Posa't 10-12 hores, tot allò degenera.
No, et fas una foto de la gent a l'entrada i a sortir i no viatjaria ningú.
S'aixequen tios que es tiren pets, vull dir, realment allò és...
Sí, allò s'ha tancat, eh?
Està tancat, tot allò, clar, la gent es va deixant anar.
Sí, però flota més l'aire, vull dir que l'avió aguanta més, és més segur amb gent llarga pets, que el gas aguanta.
Bé, doncs no, ells han fet una... Farem com a la caixa i direm que...
Mira, aguanta,
us interessa...
Ha pujat, ha pujat.
Que us interessa més escoltar el senyor Bugues que nosaltres, digues. Semblem com le Kaiser.
Por supuesto.
Perdoneu.
Ara s'ha enfadat.
El científic
enfadado. No calla i ara es fa com el doncs, que no pot parlar.
Han fet un antifaç que emet durant mil·lisegons una llum que enganya el teu cervell, com si diguéssim, pensant-se que és l'hora que tu li poses. Va connectat al mòbil, perdó que ho explico, va connectat a l'hora del mòbil. I doncs tu estàs dormint, però segons aquest antifaç el que fan és posar-te la llum que seria si estiguessis despert. Per tant, segons el teu cervell, estàs despert i segueixes una mica l'horari que et tocaria pel dia. I per tant, amb això pal·liaries una mica el jet lag.
O sigui, et posen llum com a les gallines, els hi poses llum quan vols que es despertin.
Tu estàs dormint, però el teu cervell es pensa que estàs despert.
Així és com acabarem les persones, com les gallines. Igual que les gallines.
Realment acabes de dir que em fan més cas a mi que a tu, però que després d'haver-te escoltat, jo ho entenc.
Jo també.
Si
vol que li digui la veritat, senyor Willis, per una vegada li dono la raó.
Vale,
li dono la raó. Re, un antifaç que si el trobo als mercats...
Més val la melatonina, més val.
Després hi ha el concepte antifaç en vídeo domèstic porno, que també és molt eròtic.
Aquests són més de Venècia, però es posen gent, aquells de...
No, depèn. Hi ha gent també que veus aquests vídeos domèstics amb antifassos i mitjons, que realment és molt... i grans al cul, que realment utilitza molt.
Però a partir de certa edat, la gent jove
no... Escolta, sense manies, que la intenció és posar-te tu calent, però evidentment el que genera és que es desfagi la pantalla.
És eròtic, l'antifass.
Sí, té aquest punt d'erotisme que, bueno, ja es pensen que és eròtic, però realment s'ho podrien estalviar. A mi realment...
Però el cos és el mateix, per molt que pogués antifàs,
Jo ja no vaig explicar que la meva dona me demana l'antifàs de la cara d'Iceta.
Sí. Bueno, anem a... Canviem de tema. Deixem-me preguntar-li al Josep Corbella per un article, una entrevista que va publicar aquesta setmana a La Vanguardia al voltant de les últimes investigacions sobre el càncer i sobretot dels avanços per detectar-ho. Va tenir l'ocasió el Josep de parlar amb el doctor Josep Baselga, nou president de l'Associació Americana de Recerca del Càncer, que per cert aquests dies ha estat per Barcelona. Coses a destacar, Josep. Per exemple, diu que ja hi ha la capacitat de detectar amb anàlisis de sang ADN procedent de cèl·lules canceroses. Això vol dir que amb una anàlisi ja podríem detectar si hi ha un càncer.
Això per ara és experimental, però això arribarà. La idea és, fins ara, per detectar el càncer t'has d'esperar a que produeixi símptomes, excepte en aquells on hi ha detecció precoç, com el de mama, que són mamografies, o el colorectal, on es fa a partir dels 50 anys la prova d'anàlisi de sang en femta. Però, en general, fins que no et dona símptomes, altres tipus de tumors...
No ho saps.
I aleshores, quan s'inicia el tractament, doncs aquell tumor ja ha tingut temps per progressar i tot es fa més difícil. La idea és que tot tumor va alliberant material genètic a la sang. Si poguessis identificar aquest material genètic, podries detectar si hi ha un càncer abans que causi símptomes i podries iniciar el tractament abans i podries tenir la més probabilitat de curació. Amb això ja s'està treballant des de fa anys i aquesta tecnologia està molt avançada. Cap on anem? Doncs la predicció del doctor Baselga és que acabarem fent-nos anàlisis de sang cada any, cada dos anys, per detectar el càncer tal com ens els fem de colesterol. I d'aquesta manera arribarem a una millora dels tractaments i del diagnòstic
preventiu,
precoç.
Clar.
També et comentava el doctor Baselga que un dels avanços més importants dels últims anys ha estat aconseguir que el sistema immunitari reconegui i ataqui les cèl·lules tumorals. Què vol dir això?
Això és la immunoteràpia, diu ell, l'avenç més important que hi ha hagut dels últims anys. Es tracta, bàsicament, d'aconseguir que el nostre sistema immunitari sigui el que lluiti contra les cèl·lules tumorals com un invasor, que les reconegui i les ataqui. En realitat, les cèl·lules tumorals tenen uns... diguem que són diferents de les cèl·lules sanes, per tant, les cèl·lules immunitàries les poden reconèixer, però adquireixen una manera d'amagar-se les cèl·lules tumorals. I els nous fàrmacs el que fan és destruir aquests mecanismes que les oculten perquè les cèl·lules immunitàries les puguin atacar. Això, a hores d'ara, funciona amb un grup reduït de tumors, sobretot en melanoma, però també en alguns casos de càncer renal, càncer de pulmó, i funciona no en tots els pacients. Però fa dos anys això no hi era. O sigui, això ha estat una revolució dels últims dos anys. En dos anys s'ha avançat molt i la idea és que en els propers anys s'avançarà encara més, de manera que un nombre cada cop més grans de tumors es podran tractar d'aquesta manera. Això és un tipus de tractament molt diferent del clàssic de la quimioteràpia o de la radioteràpia. El que està passant en la visió de conjunt en el càncer és que en els últims 30 anys, l'última generació, s'ha avançat molt en comprendre els mecanismes del càncer. Recordo quan començava jo a dedicar-me al periodisme científic, parlàvem dels nous gens del càncer i la gent deien als investigadors i d'aquí 10 anys tindrem tractaments. I llavors hi havia lectors que deien no em parli d'aquí 10 anys, jo tinc un problema a la meva família ara. I aleshores, uns anys més tard, van començar a arribar molt poc a poc, al començament, els primers fàrmacs basats en aquests avenços. Primer molt poc a poc. I ara estem en un punt de progrés accelerat. Ara tot allò que es va sembrar els últims 20-30 anys està, diguem, s'estan recollint els fruits. I ara estem en una fase de molts avenços que estan arribant molt ràpidament.
No sé si vols destacar alguna cosa més del que va dir en aquesta conversa, en aquesta xerrada, el doctor Baselga. Alguna cosa que recordis, que diguis.
Mira, vam parlar d'un tema que és molt delicat, que és el preu dels fàrmacs. Estan arribant, com us dic, molts fàrmacs nous que donen resultats molt bons per a molts tumors, però tenen uns preus estratosfèrics. Mm-hmm. I això, fins ara, mentre no hi ha hagut pocs fàrmacs, doncs els sistemes sanitaris els han anat podent pagar, però la previsió és que si aquests preus es mantenen i cada cop hi ha més fàrmacs per tractar més pacients, arribarà un moment en què no es podran pagar. Aleshores s'haurà de trobar una solució. I ell em va dir, home, després de la crisi que hi ha hagut amb el de l'hepatitis C, que ha estat una miqueta com la pretemporada del que passarà amb els tractaments oncològics, com s'ha de resoldre això? Doncs s'ha de resoldre amb un debat on ens posem d'acord què s'ha de pagar, en quins casos i com, i s'ha de negociar amb la indústria. Hi ha una mentalitat, va dir ell, hi ha un sector social que és antiindústria, no? Antiindústria farmacèutica. Bé, la indústria farmacèutica és la que porta els fàrmacs que permeten tractar aquests càncers. Per tant, ens hi hem de posar d'acord. I hem de trobar una solució que sigui, diguem, que permeti que aquests tractaments arribin als pacients.
Abans d'acabar, perquè ens queda un minut, Dani, parla'm d'aquestes càpsules de cafè que ara mateix són poc sostenibles. Dius que s'estan treballant amb càpsules més sostenibles.
De moment és una idea, però s'està treballant unes càpsules en què la càpsula, el recobriment, seria, per exemple, de sucre, en aquest cas, i, per tant, es desfaria fer el cafè, llavors no quedaria residu, es dissoldria. Llavors, fins i tot...
Però et quedaria el sucre dins el cafè o no?
Sí, et quedaria... Clar.
Però si no en vols...
Aquest és la limitació. És una de les limitacions.
Limitació
sí que, per exemple, aquí, bueno, vosaltres ho podeu veure, hi ha unes ells han fet uns models en què pots posar que la capa de sucre sigui molt, molt, molt mínima, perquè seria com el que faria el que embolcallaria el cafè. El cafè, en comptes d'anar embolcallat d'una càpsula, aniria embolcallat d'aquest sucre, i llavors amb l'escalfor i amb l'aigua que hi passaria es desfaria. I fins i tot podria ser aquest recobriment del sabor o l'olor que tu li volguessis donar al cafè. Per tant, la idea seria eliminar les càpsules, tant les de Nespresso més metàl·liques o les que han sortit de plàstic, i per tant no quedaria res de residu. Això és una cosa que segurament properament acabarà...
Això per pujar la insulina tots. Està molt ben trobat, això.
La insulina no, la glucosa. La insulina es posa per...
El que fa...
Ja, faltaria
per baixar la glucosa.
Pujarà el preu de la insulina.
En casa, diabetis.
Pujarà el preu de la insulina, doncs. Vale.
Sí, sí. Josep, Dani, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa d'aquí uns moments al programa. Ja ho hem avançat a la primera hora. Ens acompanyarà Hervé Falciani, el protagonista de la llista Falciani.